9 i gairebé 10 minuts, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir, una tertúlia especial monogràfica en què volem parlar dels projectes de Smart Street. Volem, amb aquesta tertúlia, explicar-los què és un Smart Street, què és una Smart City, com es traduiran les nostres vides, com es finançarà aquest projecte a Sant Cugat i a les altres ciutats que tirin endavant aquests projectes, i per fer-ho tenim diverses persones per tractar aquest tema. El tinent d'alcalde de Tecnologia, Jordi Puigneró, el director del Congrés Smart City Expo, celebrat fa unes setmanes a Barcelona, Luis Gómez, i el responsable del projecte Smart City de la companyia Abertis, Raúl González. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Bon dia.
Fem
bon
aquest monogràfic especial, ja que la nostra ciutat i Lleida són les dues ciutats que acullen el projecte de Smart City, que ara fa un any van posar en marxa les empreses Abertis i Indra amb els corresponents ajuntaments d'aquestes dues ciutats. Això ja s'ha traduït en una prova pilot al carrer de César Martinell, el primer carrer Smart de Catalunya. D'entrada, perquè la gent que ens està escoltant a la ràdio entenguin què és el concepte de Smart Street, com ho definirien perquè la ciutadania entengués en què pot canviar les seves vides i com poden veure que el seu carrer passi de ser un carrer tradicional, normal, com els que veiem ara quan passegem per la ciutat, i es convertirà en un Smart Street dintre d'aquest concepte de Smart City? Qui podria fer una definició apta, diguem-ne, per a tots els públics, més enllà dels aspectes tècnics? Qui s'atreveix?
Jo, si voleu, començo jo per una més general.
Digues, Lluís.
La traspassem al que és Sant Cugat. Bé, jo crec que el concepte smart és una etiqueta en què caben moltes coses, però la part atractiva és que fa que seguin en una mateixa taula la gent que està governant una ciutat, la gent que està portant tecnologia i la gent que està gestionant serveis per fer-lo tot molt més eficient, econòmicament més rentable i al final més amable amb el medi ambient. Llavors al final guanyem tots, els ciutadans, les empreses que ho gestionen i la ciutat que aconsegueix un servei millor amb un preu més econòmic. Això seria el futur que voldríem tots, diguéssim.
Hi ha una petita matització, i és que al final tot això es fa perquè hi hagi una millor sensació o una millor qualitat de vida pel ciutadà, que d'alguna manera doncs percebi doncs que es té cura d'ell, no? De que se l'ajuda en el seu dia a dia quan es va movent per la ciutat, no? Doncs facilitant l'aparcament, il·luminant en aquells moments en els que fa falta il·luminar doncs més intensitat perquè hi hagi una sensació de seguretat més gran, tota una sèrie de seguit de coses que fomenten o que s'intenta d'alguna manera doncs que facilitin la vida del ciutadà i que fomenten la participació i la interacció entre l'administració pública i el ciutadà. Crec que és un aspecte important que les noves tecnologies també ajuden a que aquesta interacció sigui més gran i vagi a més, no?
Jordi, si afegim a més doncs que estem en crisi, doncs tot això doncs té més rellevància que mai, perquè ens permeten als ajuntaments poder gestionar millor les nostres ciutats, ens permet, per tant, estalviar. En aquests moments, estalviar està al capdamunt de, no només dels ajuntaments, sinó també de les famílies. Estem en un moment doncs complicat, amb una crisi doncs sense precedents, i per tant qui no a casa seva doncs apaga els llums quan no hi ha ningú a l'habitació, qui no intenta gastar doncs menys aigua i per tant doncs fer un ús racional dels recursos de casa seva, doncs aquesta mateixa responsabilitat entenc que també l'hem de fer als ajuntaments per poder doncs gestionar millor els recursos de la nostra ciutat, que al cap i a la fi són recursos que paguen els ciutadans.
Quan parlem d'estalvi, es pot calibrar d'alguna manera quan es podria arribar a estalviar amb aquestes mesures que es voldrien tirar endavant? Quin tant per cent podríem veure en els pressupostos reduïts a causa d'aquestes millores tecnològiques? Que després ja en parlarem específicament de la tecnologia.
A veure, hi ha dos tipus d'estalvis o de beneficis. Uns que són tangibles i quantificables i d'altres que no ho són tant. Ara, en aquests moments, per exemple, nosaltres aquí a Sant Cugat, amb el carrer intel·ligent, el que tenim és precisament un carrer en el qual ens permetrà obtenir molta informació per saber exactament, després un cop vulguem desplegar el que és doncs la tecnologia intel·ligent a la resta de la ciutat, saber exactament en quins àmbits doncs podem reduir més les principals factures, com són la de l'aigua, la de la llum, la de la gestió de residus, que també és molt, molt important. I després també hi ha d'altres tipus d'intangibles, i de beneficis pel ciutadà, com és, per exemple, el fet de que el ciutadà perdi menys temps, en aquest cas, doncs, buscant un aparcament, no? I, per tant, doncs, avui en dia el temps és un bé molt preuat. Quan tu vas al centre d'una ciutat, el que vols és poder ràpidament aparcar i fer les teves gestions, i, per tant, si afavorim també que la gent pugui estalviar temps i després també puguem, d'alguna manera o altra, afavorir que les empreses, els comerços, doncs la gent que ha d'anar a comprar, d'anar a fer qualsevol gestió al banc, a l'Ajuntament, ho pugui fer més ràpidament, voldrà dir que se'n podran fer també més en menys període de temps, per tant també afavorirà en certa manera l'activitat econòmica d'aquell municipi.
Hi ha un altre aspecte important, i és que sobretot el que es busca quan parlem de ciutats intel·ligents també, és que hi hagi una compartició moltes vegades de serveis i d'usos. O sigui, per dir algun mateix sensor de temperatura que fins ara doncs, es mirava doncs, per temes mediambientals o de regar o no regar, també pot ser vàlid per altres funcions, no? Coses d'aquest estil doncs, són bones, no? També compartició d'infraestructures. Hi ha moltes infraestructures que són fàcilment compartibles per diversos serveis, tant públics com privats, no? Tot això al final el que genera doncs, són una sèrie d'inergies doncs, bones. Al final el que es busca és que es fa una inversió per dir-ho manera, però al final pots aconseguir 3, 4, 5 serveis, que també és una manera d'estalviar, no? I generar nous serveis en base al que tinc, creuant informació o creuant diferents dispositius per obtenir nous serveis sense un cost adicional gran, no?
I jo crec que hi ha un tema que és molt important també, perquè per una banda generem millor qualitat de vida pel ciutadà, estalviem, però en un moment de crisi també és molt important, com ara estem generant un nou sector econòmic i amb una oportunitat per les nostres empreses molt important ara mateix.
Perquè per adequar un carrer, entenc que se li han d'instal·lar aquests sensors, perquè ho entengui també la gent, i a partir d'aquests sensors, a partir d'un programa informàtic, és quan es gestiona i a partir d'aquí és quan es nota la diferència entre un carrer smart i un carrer no smart.
Jo explicaré una anècdota, si et sembla. Jo crec que els polítics fins ara estàvem, i la gent en general, estàvem molt acostumats a que quan es feia qualsevol tipus d'inversió d'infraestructura en una ciutat, no? Doncs eren sempre molt visibles, no? Estàvem acostumats, alcaldes i el ciutadà, no sé, inaugurar pavellons, grans centres cívics, pistes esportives, biblioteques, no? Coses que es veuen, no? I que, ostres, la gent diu, mira aquest alcalde que fa coses, no? Jo crec que ara estem en una altra dinàmica. Les ciutats intel·ligents, les smart cities, en aquests moments el tipus d'inversió que hi ha darrere una smart city és una inversió que no es veu. No es veu. A simple vista, els sensors estan a terra, clavats a terra i no es veuen, la xarxa és inalàmbrica, i per tant doncs no hi ha una percepció. O sigui, el carrer, en certa manera, si algun ciutadà hi passa, veurà que és un carrer normal. El carrer de Sant Martínell, si avui en dia algú hi passa, doncs veurà que és un carrer normal. I doncs, home, diu, no sé què té d'intel·ligent.
De fet, jo he passat i no he notat cap diferència.
Precisament, externa, la intel·ligència no es veu, això és el bo, no? En canvi, la quantitat d'informació que podem obtenir d'aquest carrer que ens permetrà doncs gestionar molt millor tots els recursos d'aquest carrer, per tant produir un estalvi pel ciutadà i millorar la qualitat de vida i també, evidentment, millorar altres elements que no s'han comentat, com és el tema mediambiental, no? Que també doncs, és un tema que ens preocupa i que volem ser una ciutat també verda en aquest sentit.
Sobre el tema tècnic, els sensors, és a dir, és bàsicament això, posar uns sensors, tenir un equip i a partir d'aquí prendre decisions segons els resultats que rebem? Per exemple, sí. La circulació de cotxes, llum, recollida d'escombraries...
Sí, però no és tan sols el... Perdó, no és tan sols el sensor que regula potser la intensitat de la llum, sinó és creuar aquesta informació amb la informació de pas de vehicles, amb la informació de persones que estan passant per un carrer en aquell moment, etc. Llavors es fa com una automatització del que succeeix a la ciutat. O sigui, per dir alguna cosa, s'ha detectat en els últims dies amb les proves que hem estat fent doncs, que hi ha unes determinades hores en què el nombre de vehicles que passen pel carrer César Martinell i de persones doncs, és molt baix entre les, no sé, entre la 1 i les 5 de la matinada. Doncs el sistema ja detecta que això és així, que aquest és el patró normal i el que et fa llavors és regular la intensitat de la llum en funció d'aquest tipus de coses. Hi ha altres elements que asseguren que sempre hi ha una sensació de seguretat, no? Hi ha un altre tipus de sensors que en aquest cas, quan si pel que sigui, doncs passés qualsevol persona en aquella hora que la llum està més baixa, el que et fa és detectar la persona i automàticament doncs, et puja la intensitat de la llum. O sigui, per això la persona no nota de que aquella ciutat o aquell carrer doncs, és intel·ligent en quant a la il·luminació, en aquest sentit. Però sí que hi ha una sèrie de mecanismes doncs, que automàtics, en base a patrons que s'han anat aprenent al llarg dels dies, i uns altres en base a accions que passen en aquell moment que determinen doncs, que es faci una acció o una altra, no? O sigui, aquest tipus de coses
un altre exemple molt interessant també és el de les escombraries, per exemple. Ara sabem exactament els contenidors que hi ha a la rotonda del Mercadona, perquè ens entenguem i ho entenguin els ciutadans. Aquells contenidors, també els que hi ha just a tocar la Rambla del Celler, doncs estan sensoritzats i per tant sabem exactament si estan plens o estan buits, i també sabem quins dies estan més plens i quins dies estan més buits. I això ens podrà permetre en els propers mesos poder planificar molt millor la recollida d'escombraries, perquè si observem un patró també comú en aquest sentit, que per exemple doncs, els dilluns és un dia que ja que s'omplenen molt ràpidament perquè ja la gent havia acumulat escombraries durant el cap de setmana i les baixa dilluns, i en canvi el dimarts és un dia que realment doncs, no hi ha tanta afluència, diguéssim, de gent al contenidor, doncs evidentment podrem planificar els camions de tal manera que potser no caldrà recollir dimarts i dilluns caldrà aquell dia fer-ho amb més intensitat, no? I bueno, doncs això produeix grans estalvis, perquè un camió circulant són molts recursos, molts diners, i a més generen trànsit, per tant retencions, generen soroll, un camió traient les escombraries, doncs tots sabem que fa soroll, i també, per tant, doncs, menys CO2, menys contaminació en el carrer. Per tant, tot un seguit d'avantatges, senzillament per tenir informació, de quin és el patró de comportament, en aquest cas, amb el tema de les escombraries, no? A partir d'aquí poden sortir més coses, com és que el camió que em vagi a recollir un contenidor, bueno, doncs, si ja té quatre contenidors i em veu que només n'hi ha un que està ple, només ha de recollir aquell, no ha de recollir els quatre contenidors, no? Coses d'aquestes.
Alguna dada més?
Bé, jo crec que estem, o sigui, és tan transversal i pot arribar a tants àmbits aquesta tecnologia per ajudar a la gestió que estem obrint una finestra molt important. L'estalviar amb la recollida d'escombraries no és menor, perquè la factura que paguen els ajuntaments per la recollida d'escombraries és probablement de les més importants que paguen els ajuntaments. Llavors, és molt, molt, molt important. Estem parlant de temes molt, molt claus.
De cara al que és Sant Cugat, per parlar com a ciutat, quines previsions tenen de terminis per tirar endavant aquest projecte? És a dir, quin any es marquen com a franja per arribar a dir que Sant Cugat és una ciutat completament intel·ligent? Perquè després ja parlarem d'algunes de les crítiques que ha aixecat això, però pot haver-hi la sensació que hi ha carrers de primera i de segona perquè uns poden gaudir d'aquests avantatges, per exemple, que el camió els hi passa menys vegades i els molesta menys, i altres que veuen que el camió els hi continua passant amb la freqüència que havíem establert abans de l'entrada en funcionament del carrer. Uh-huh. Quin és el termini que es marca l'Ajuntament per fer la ciutat completament intel·ligent?
Bueno, jo parlaré de dos terminis. Primer, un termini a un any vista, que és la prova pilot d'aquest carrer, que ens ha de permetre obtenir molta informació molt interessant sobre tot el que hem estat comentant fins ara, i per tant poder començar a veure percentatges de possibles estalvis que podríem tenir a la ciutat, i també de comportaments en aquest sentit de la gent i dels serveis en aquest carrer. Un cop tinguem això, la nostra idea és, aprofitant doncs les renovacions dels diferents concursos públics que es vagin produint a la ciutat durant els propers anys, anar introduint doncs el que són els barems smart dins dels plecs de condicions. Això vol dir, perquè ens entengui la gent, quan hi ha un concurs públic, nosaltres el que fem és, per exemple, doncs l'any que ve, que hi haurà el concurs públic de la gestió de les zones blaves de la ciutat, no? Doncs quan nosaltres preparem els plecs de condicions pel concurs, per tant és un document tècnic en el qual hi posem doncs, com volem que sigui aquesta gestió, i podem posar doncs, que les empreses que es presentin al concurs doncs, hagin d'incorporar doncs, en un calendari un pla, un desplegament de tecnologia de sensors en les zones blaves per fer doncs, una millor gestió del que és la rotació dels aparcaments de les zones blaves en superfície. També, per exemple, doncs, que el pagament sigui ja no en moneda, sinó que pugui ser doncs, també un pagament utilitzant doncs, una tecnologia en telèfon mòbil o d'altres, no? Per tant, en els diferents concursos públics que vagin sorgint, que haguem d'anar renovant durant els propers anys, doncs són el de zona blava l'any que ve, però també hi haurà el d'enllumenat properament. El de residus ja l'hem fet fa poc, però quan torni a fer-se la renovació, bueno, els diferents concursos públics, introduir aquests barems, de tal manera doncs, que d'alguna manera això es vagi incorporant de forma progressiva en tota la prestació de serveis de la ciutat. Quina és la data que ens plantegem per ser doncs, Sant Cugat una Smart City? Doncs en principi hem calculat que l'any 2020. O sigui, Sant Cugat 2020 és una mica el projecte Smart City per a la ciutat. No vol dir que ho tinguem tot, diguéssim, sensoritzat el 2020, però de moment ens plantegem aquest primer repte, que és entendre el 2020 ser una ciutat el més intel·ligent possible.
Perquè quina seria la inversió que necessitaria una ciutat com Sant Cugat per fer-la tota intel·ligent, per situar tot de sensors, perquè el programa informàtic treballi, perquè això comportarà una inversió per la ciutat?
Sí, però jo no valoraria tant com inversió, sinó al final el que i també és una de les claus d'una ciutat smart, per dir-ho de manera, és que tot el model sigui sostenible. Sí que cal fer una inversió, però també obtens uns estalvis, també augmentes el nombre de serveis que pots prestar, etcètera, etcètera, i al final el que ha de ser és un model que no tingui un cost, o sigui que inversió més estalvi, més altres ingressos que poden venir per altres fonts, no? d'explotació de dades per part de tercers, de 20.000 coses que poden haver-hi, al final que et faci que sigui un model sostenible, que no costi, per dir-ho d'una manera. Llavors al final és del que es tracta, no?
Si més no és amortitzar-ho, però quina és la inversió inicial i quan es triguen a amortitzar? No. Però suposo que deuen haver fet,
es planifica
d'alguna manera.
Jo crec que, a veure, dues coses, les ciutats que no apostin per això, és que no sobreviuran, perquè la factura de la llum puja cada any, la factura de l'aigua puja cada any, els gastos o les despeses en recollir la brossa doncs pugen cada any. Per tant, ja no és un tema de que si ens hem de plantejar fer o no fer aquesta inversió. Dic que les ciutats que no vagin per aquesta línia, per mirar de ser més eficients i gestionar millor els seus recursos, és que es trobaran que no podran suportar, o sigui, la pressió que tindran respecte al seu pressupost a aquestes despeses els hi farà impossible la seva supervivència. Per tant, en aquests moments nosaltres, per exemple, la inversió que hem fet en el carrer intel·ligent, l'Ajuntament no ha fet cap inversió, l'han fet les empreses que han volgut en aquest cas provar la tecnologia i tenir un aparador on poder fer aquest banc de proves. Qui farà la inversió en els propers anys respecte a aquest tema? Doncs la faran també les empreses que guanyen els concursos. Evidentment, els concursos aquests, evidentment, hi ha després un cànon que l'Ajuntament paga cada mes, no? Perquè pagues el servei que presta l'empresa, però la inversió estarà incorporada dins del cost del cànon que l'empresa després voldrà amortitzar, no? Per tant, pel ciutadà serà totalment, i per la ciutat, totalment transparent. Dir quina serà aquesta xifra, és llançar-nos en una piscina que ara és molt difícil d'avaluar, no? Però vull dir que segur, el que puc, si m'atreveixo a dir, és que segur que la inversió que pugui fer, en aquest cas, l'Ajuntament, que no l'ha de fer perquè la fan les empreses, sempre serà molt, molt inferior a l'estalvi que això produirà a les arques municipals.
Ho dic perquè els escèptics amb el concepte, i moltes vegades ho sentim a dir en certes declaracions, és... quan costarà, perquè tothom ara es pregunta què costa tot, vull dir que
jo no
m'atreveixo quan es va comprar el pa fins a l'espai.
Jo faré un compromís, jo no m'atreveixo a dir quan costarà perquè no ho sé, però el que sí m'atreveixo a dir és que la inversió que sigui o que s'hagi de fer en aquest tema repercutirà en moltes vegades més l'estalvi que tindrà la ciutat. Per tant, aquest és l'objectiu al final.
Després també hi ha una altra cosa, estem en un estat tecnològic que els preus d'ara no es poden extrapolar d'aquí 10 anys o d'aquí 5 anys, que és un projecte a llarg termini. O sigui, si ara algú costa 20, doncs dintre 10 anys això que costava 20 costarà 10 cèntims o 50 cèntims, no? Per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, queda molt encara per córrer i és un projecte a llarg termini, amb el qual la variabilitat de preus que pot haver-hi en aquest temps és molt elevada. És fa difícil de quantificar-ho.
Jo crec que li hem de donar... O sigui, el tema Smart Cities estem en unes primeres fases, estem no només aquí, sinó a pràcticament tot el món estem parlant de pilots, estem posant en marxa pilots que ens donaran informació per saber on és rentable doncs, fer modificacions o on és rentable fer una gestió diferent. Ara mateix és impossible imaginar-se com serà això de 20 anys. Jo el que crec que aquí obrim una porta per a un model de gestió molt més eficaç que no té una parada final. No direm Sant Cugat és smart d'aquí 20 anys perquè d'aquí 20 anys haurem trobat molts altres indrets, molts altres camps que ara no imaginem on podem ser rentables. I això no suposa una inversió, perquè les ciutats i les empreses ja esteu invertint en la gestió que feu cada dia. Ja hi ha uns diners que s'estan gastant. I el que estem parlant és de que aquests diners siguin més rendibles, donant un servei encara de més qualitat. I això ja no és ni Sant Cugat, és tot el món que està treballant en aquest tema. Smart. I jo crec que hem de felicitar molt a ciutats com Sant Cugat que posen en marxa aquests pilots, que és una mica el camp de proves que necessitem per saber val la pena posar aquests sensors, estalviarem, no estalviarem, l'escombraria, o sigui, això és el que es necessita ara, i al final les ciutats que ho fan són les que tindran aquest estalvi garantit més aviat.
Algun afegitó més, perquè parlarem ara amb Lleida?
Sí, no, un de molt ràpid. Estem centrant molt en sensors, tecnologia, però també hi ha altres fonts d'informació del que passa a la ciutat, no? Hi ha des d'un seguiment de tuits, des del que es diu a la xarxa, des dels recorreguts que
Caram, fer la gent. Em diu que estan seguint els tuits que diu la gent per curiositat.
No, però vull dir que hi ha moltes altres fonts d'informació, i tuits, però per dir qualsevol cosa, que aquestes fonts d'informació tenen un cost molt més baix que instal·lar uns sensors, però que et van dient una mica què és el que pensa la gent, com es sent vivint en un lloc, quin tipus de recorreguts fa quan corre per fer footing, coses d'aquest estil així, que també són fonts d'informació que ajuden també a gestionar la ciutat, no? I són, no tenen una inversió gran, no? O sigui, quan parlem de ciutat intel·ligent, no només estem parlant de sensorització, sinó, jo diria, d'elements de captació del que està passant a la ciutat, que poden venir per diferents fonts, que moltes d'elles no són una inversió per part dels ajuntaments o qui sigui.
I és una manera de gestionar diferent també quan parlem de Smart City. No és només la tecnologia, és la manera en què gestionem aquests serveis.
En definitiva, el que estem parlant tots és que hem de ser capaços de mesurar. Jo sempre explico, hi ha una frase del CEO, va dir en Galileo Galilei fa molts anys, no? Mesura tot allò que puguis, i el que no puguis, fes-ho mesurable. Jo afegiria, a més, de que allò que no es pot mesurar no es pot avaluar, i per tant el que no es pot avaluar no es pot millorar, no? I ens hem d'acostumar, doncs, els polítics a tenir dades, i per tant tenir les coses mesurables, per poder prendre decisions de forma més racional, que no haguem de prendre les decisions una mica allò que diuen a ojo de buen cubero, no? Sinó que tinguis dades que et permetin també a més ser més transparent i poder explicar per què ho fas, perquè si no després també la gent se sent enganyada, no? Per tant, tota aquesta informació no només ha de ser útil pels polítics, sinó també pot ser útil per empreses que després vulguin aprofitar molta d'aquesta informació per generar altres activitats de negoci. Per tant, aquí estem, que se'n diu l'open data, Per tant, aquí estem davant d'una oportunitat també d'activitat econòmica paral·lela a tot aquest procés. Per tant, és un projecte que jo crec que és de benefici per tots, és de win-win, que en diuen, de guanys per tothom.
Parlem ara amb un altre dels municipis que s'ha sumat a aquest projecte, Lleida, que també comparteix aquesta idea amb Abertis, Indra i també amb Sant Cugat, i per fer-ho de com estan vivint aquesta experiència al municipi tenim a l'altra banda del fil telefònic el director de l'Institut Municipal d'Informàtica de Lleida, Antoni Saldanya. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, com s'està traduint el projecte de Smart Street a Lleida, en el seu municipi?
En primer lloc, amb il·lusió, no? Vull dir, en aquesta època que vivim és complicat, no? Des de la gestió municipal, a vegades tindre il·lusió, i el primer és amb molta il·lusió, no? Il·lusió perquè és fer la ciutat del segle XXI, és millorar els serveis als ciutadans, és ser eficient, és estalvi i és dissenyar una ciutat nova, no? Una mica nosaltres pensem que el tema de les Smart Cities no és sols un problema de l'Ajuntament, no? Sinó que és un problema de tota la ciutat, no? Les ciutats les fem, potser li direm les ciutats als ajuntaments, però finalment som tots els ciutadans els que fem les ciutats, no? Jo diria que les Smart Cities més que una tecnologia és un estat mental, no?
Quina rebuda ha tingut per part de la ciutat de Lleida i dels seus ciutadans el fet que es tiri endavant aquest projecte de Smart City?
Bé, penso que és bo, no? El fet de que en aquest moment, el tret pot ser més diferencial del projecte que ara estem fent entre Sant Cugat i també Lleida amb l'ajuda d'Abertis i d'Indra, penso que és contemplar la ciutat globalment, no? Hi han hagut molts projectes de millora de reg, d'aplicar més intel·ligència a la mobilitat o en temes parcials, no? Penso que el tret diferencial és precisament de dir, escolta, anem a generar més sinergies, anem a contemplar la ciutat amb el seu conjunt, anem a fer tota la ciutat intel·ligent, no? I penso que aquest és el quid de la qüestió, no? I el que ens diferencia. I que hi entrin Sant Cugat i Lleida tampoc és casualitat, no? Jo crec que són dos ciutats que des de sempre tenen tota una tradició, no? d'innovació, de tecnologia, de servei al ciutadà, de ser una mica capdavanteres amb tota l'aplicació de les noves tecnologies o de nous serveis o de noves maneres de veure la ciutat, no? I això vol dir, pues, bueno, que tant els ciutadans com les empreses, tant el sector públic com el sector privat també, pues, estan, jo dic, penso una mica més enllà de que la resta de les ciutats o que la majoria de la resta de ciutats i del nostre país, no?
Disposen d'alguna Smart Street ja en funcionament com a Sant Cugat, ni que sigui en fase de prova pilot?
Sí, hem anat fent... Bueno, de fet, no és allò de dir, avui ja comencem a fer la ciutat intel·ligent. Jo penso que les ciutats ho són o no ho són, ja d'intel·ligent, o almenys són una mica llestes, no? I hi havia alguns projectes en marxa, llavors el que hem fet és una mica també anar-los centralitzant, mirant la manera de generar sinergies a partir de totes aquestes coses. Tenim un projecte que ja s'està ara aquests dies, ja està en funcionament, que és optimització dels pàrquings públics de la ciutat, a base de que quan tu estàs circulant, pues sàpiguis en quin lloc exactament tindràs una plaça lliure als pàrquings, estic dient els pàrquings soterrats, no? I això ho pots fer tant des dels panells que hi ha al carrer com des del telèfon mòbil en un moment determinat. Pues estem parlant de la ciutat, cada vegada portem més la ciutat també a la butxaca, no? O la informació de la ciutat a la butxaca a través del telèfon, de l'smartphone, no? També hem fet coses a nivell de poder informar la gent on està l'autobús en un determinat, no? Per dir, bueno, m'hauré d'esperar 2 minuts, m'hauré d'esperar 10 minuts, no? I això també ho fem també des de la pròpia parada de l'autobús, com des del propi telèfon del ciutadà, que ho pot saber per prendre la decisió de si surt en aquell moment del carrer o deixar aquell moment la reunió que estigui fent per poder agafar el transport públic, no? També hem fet coses a nivell de recàrrega de vehicles elèctrics, tant al Parc Tecnològic com a la Seu Vella, que és el monument més emblemàtic de la ciutat i el carrer més visites, i no hi ha sol per fer recàrrega dels automòbils, no? Sinó també per tota la tecnologia que hi ha darrere d'aprofitament i optimització energètica, etcètera, que és tot un... El de menys és tindre l'endoll allí per carregar el cotxe, no? Sinó de com gestionar tota aquesta energia. Temes de REC, temes dels pavellons municipals d'aprofitament energètic, i un tema que també ha sortit per aquí, que és la compra tecnològica, no? De dir, escolta, si hi ha una licitació per comprar N vehicles municipals, per la Guàrdia Urbana o pels serveis municipals, pues, anem a aplicar aquest factor tecnològic, aquest factor intel·ligent, entre cometes, a la compra aquesta i generem aquestes sinergies.
Quina cooperació s'establirà amb Sant Cugat a partir d'ara per mantenir contactes i veure com funcionen els dos models a les ciutats?
Bé, el fet que estiguem fent tot això a través d'una col·laboració de públic-privat, a través d'Indra i Abertis Telecom, això ens facilita molt, molt el tema, no? L'elaboració del pla estratègic que han fet conjuntament, etcètera, pues, a més genera, jo crec, que molts sinergis i inputs creuats, no? El model de ciutat de Lleida i el model de Sant Cugat són models molt diferents, no? Si mirem simplement el territori, la ubicació geogràfica, etcètera, no? I sin embargo, pues, jo crec que enriqueix molt el projecte, perquè són dos models de ciutat molt diferents i a la vegada genera moltes sinergies d'un a l'altre de reflexions que si no faries si no contemplessis un model de ciutat diferent, no? Jo penso que és bastant interessant. A més, com he dit, jo crec que són dues ciutats, per dir-ho, si em permeten l'expressió, dues ciutats molt toreres, no? Perquè se tiren a tots els ruedos d'innovar, de donar millor servei i tal, i això pues, genera, si em permeten l'expressió, molt bon rotllo, no?
Si li sembla, des de l'estudi de Sant Cugat volien intervenir també amb vostè i intercanviar opinions?
Jo crec que l'Antonio ha dit un factor que és clau en tot això, i és la compartició, la col·laboració entre diferents institucions i públic, i, bueno, i empresa pública i empresa privada, permet moltes vegades optimitzar, no? Creuar experiències... experiències fallides en un lloc, doncs llavors faciliten, doncs, que en un altre lloc es puguin millorar, experiències que han sigut bones, pues, replicar-les en una altra banda. Aquest creuament al final genera una òptica positiva, no? Un endavant més que un enrere, no? I això és una mica el que es busca també amb aquesta col·laboració entre els quatre, no? Entre les dues societats i les dues empreses privades.
Jordi Puigneró.
No, a mi m'ha agradat la definició de que això de l'Smart és un estat d'ànim, no? L'Smart City. crec que en aquests moments les ciutats que no apostem doncs, per una línia cap a ser doncs, ciutats intel·ligents, per tant, ciutats que gestionin millor els seus recursos, doncs seran ciutats que patiran en els propers anys, perquè la conjuntura econòmica doncs està veient que realment hem d'anar cap a una línia de poder aconseguir estalvis en les factures importants d'una ciutat, no? I això és molt important.
Lluís Gómez.
Jo crec que és molt important un tema també que es deia, que som les persones també hem de ser part de l'Smart City, no només les empreses i els gestors de les ciutats, els ciutadans hem de tenir aquesta mentalitat també. I aquestes, remarcar que aquestes experiències, aquest know-how que s'està agafant amb el nostre país en experiències com Sant Cugat i Lleida, Indra, Abertis, al final ens dona un expertís que és molt exportable. Imagineu que un dia les empreses que estan portant això creen uns productes que poden implementar ciutats que tenen unes necessitats tremendes perquè creixen moltíssim, com Bombay o São Paulo. O sigui, estem obrint una oportunitat de negoci per al nostre país col·locant-nos en aquesta posició de sortida smart molt, molt important.
Senyor Saldanya, alguna cosa a afegir des de Lleida?
Sí, no, jo penso que bueno, jo hem dit coses de tots plegats molt interessants. No? Jo penso que, a més, el secret és que no és allò, vostè serà una ciutat intel·ligent, no? Vostè serà una ciutat intel·ligent o serà una ciutat que no serà, no? Serà insostenible perquè els costos i els serveis no seran insostenibles, no? Jo penso que això és important, no? I el tret aquest que ja hem comentat de dir, escolta, no estem parlant d'una ciutat intel·ligent, no d'un ajuntament intel·ligent, que ja déu-n'hi-do, no? Però estem parlant d'una ciutat, això vol dir l'Ajuntament, vol dir les empreses i vol dir els ciutadans. Aquell ciutadà que en un moment de... La mobilitat també és, per exemple, per posar un exemple, no? És una cosa de tots, no? Vull dir, sí que l'Ajuntament podem donar una informació, però el ciutadà que està circulant pel carrer també pot introduir aquest input, aquesta informació al sistema, no? El ciutadà que col·labora amb la mobilitat també col·laborarà amb altres, amb les preses de decisions de la ciutat. La tecnologia que utilitzarem per fer la ciutat intel·ligent també pot ser una tecnologia que ajudi a que la gent participi a la gestió de la ciutat. Estem definint un nou model de ciutat, no? I això jo penso que és allò que diem al començament, de que realment il·lusiona, no? Estem canviant potser una mica el model de ciutat.
Sí, jo afegir també que els ciutadans també són sensors molt, molt importants.
Sí, sí.
Recentment veiem com ciutadans informen a través del Twitter del retard dels trens, no? Una cosa que segurament doncs, fa uns anys Renfe podia excusar-se doncs, dient el que fos, no? Però avui en dia hi ha gent que a través del Twitter li contrarresta la informació a Renfe. És més, hi ha el gestor segurament del govern de la Generalitat o inclús de la mateixa Renfe se n'assabenten abans d'una fallida en una línia a través, gràcies als sensors que sí que són els ciutadans, a través del seu Twitter, que no pas doncs, de la mateixa companyia. Això vol dir que tots ens hem de posar les piles i, per tant, hem d'aconseguir que, d'alguna manera, la informació, avui en dia hi ha més informació que mai, i per tant, doncs, aquesta informació sí que passes als gestors, als governants, poder-la utilitzar de forma intel·ligent per poder millorar aquell servei. I el ciutadà té un paper molt important en contribuir en la bona gestió de la seva ciutat.
Senyor Saldanya, alguna cosa més a afegir?
No, simplement autofelicitar-vos Sant Cugat i Lleida de ser dos ciutats capdavanteres amb aquest tema i, hombre, viure en una ciutat que saps que pot liderar temes i que té... Perquè al final recordem que tot això surt de decisions polítiques també, de gent que impulsa la ciutat, no? I, doncs, bueno, jo estic feliç d'estar en una ciutat que fa això i estic feliç de poder col·laborar amb altres ciutats que també tenen el mateix esperit.
Doncs senyor Antoni Saldanya, director de l'Institut Municipal d'Informàtica de Lleida, moltíssimes gràcies per haver atès 4.cat en aquesta tertúlia especial.
Gràcies a vostès.
Parlàvem de diverses ciutats, hem parlat de Sant Cugat, hem parlat de Lleida. Hi ha alguna ciutat a àmbit mundial que estigui liderant aquest procés, que sigui aquella ciutat que podem dir que és la que és més smart, alguna que sigui la referència? Per exemple, potser el Japó, potser algun lloc on la tecnologia estigui molt avançada?
Hi ha diversos exemples. A Europa, una de les primeres que va començar amb tot això és Amsterdam, i ha estat doncs, elaborant doncs, molts projectes, i en base a diferents projectes doncs, va, al final, muntant el concepte de Smart City doncs, d'una manera bastant, bastant novedosa. Hi ha després experiències molt aïllades. No? Dublín, per exemple, ha fet molt d'èmfasis en eines de gestió. En temes energètics, doncs, el Japó també són capdavanters. Vull dir, hi ha moltes experiències doncs fetes. Sobretot a Àsia s'ha fet molt ciutat intel·ligent però partint de zero, no? Aquest concepte, quan arriba als països ja més establerts, és quan costa molt de muntar-lo, no? Així ens trobem al Mitjà Orient, ciutats totalment smart, però han sigut ciutats que s'han construït des de zero, amb qual hi ha unes infraestructures, una tecnologia, tot un seguit de coses, doncs, que les fan que siguin smart. Però quan anem al món més tradicional, que portem el que se'n diu més les brown cities, doncs això costa molt més, són processos molt més llargs, no? Que comencen moltes vegades per pilots petits, que es van fent grans, o per focalitzar en un àmbit determinat, no? D'eficiència energètica, de sostenibilitat, d'eficiència en l'aigua, coses d'aquest estil, no? Copenhague també és una altra ciutat on també s'estan fent moltes coses. I als Estats Units també hi ha diverses ciutats, doncs, que estan fent projectes bastant interessants.
Sobre el congrés que vam tenir, del Congrés Smart City Expo, quins són aquells elements que van sorprendre més en aquells dies? Perquè s'hi van presentar diverses propostes, molta gent va tenir stands, però què va ser allò que va impactar més i va potser la gent dir, ostres, potser aquest és un dels exemples a agafar transversalment a totes les ciutats. Hi ha alguna cosa que sorprengués
bueno, especialment? Nomenar una sola cosa, com diu ell, és molt difícil, perquè hi ha molts exemples en molts àmbits diferents, perquè si parles de recollida d'escombraries o si parles d'eficiència energètica et trobes solucions molt diferents. Si parles de mobilitat, clar, el tema dels vehicles elèctrics avui està una miqueta imbricat a tot arreu. Llavors, Estats Units en la tecnologia, Àsia o països com Brasil amb el creixement tan exponencial que estan fent les seves ciutats a nivell econòmic, a nivell de població, tenen ja unes necessitats. Ja no es fa per una aposta de futur, es fa perquè no tenen un altre remei. Llavors, Brasil, per exemple, ens explicava com estan construint tots els... tenen un mundial de futbol i unes olimpiades i han creat un concepte i una oficina perquè siguin sostenibles tots aquests edificis. Que el consum energètic d'un estadi de futbol quan està funcionant és tremendo. Llavors es necessita planificar des del principi. Són exemples que probablement fa 10 anys quan es construïen estadis no es pensava en aquests termes. En general, sorprèn una mica, jo crec que, per exemple, Xina és un país que serà molt motor econòmic de tot el tema smart, perquè són quasi 1.500 milions de persones, ciutats de 15 milions d'habitants i amb moltíssimes col·lapsades a nivell en molt sentit. Llavors urgeixen solucions a nivell smart city, però en tenim per tot arreu. I Europa, tu deies Amsterdam o Copenhague, clar, Amsterdam o Copenhague, al nord d'Europa el tema smart, encara que no se li deia smart, ja fa molts anys que es va en bicicleta, ja fa molts anys que es busquen aquest tipus d'Europa. El nord d'Europa aquí, diguéssim, porta també una certa avantatge qualitativa, perquè ja ho tenim més a l'ADN des de fa temps, no?
Una de les crítiques que ha rebut el projecte en el qual està Sant Cugat i estan representades les empreses és el fet que Indra tingui vinculació amb exèrcits perquè la seva tecnologia ha servit perquè es pugui tirar endavant algun, diguem-ne, algun procés de guerra. En algun cas hi ha hagut crítiques, per exemple, el president de... Sí, no, per això trec. Per exemple, el president de Justícia i Pau, l'economista santcugatenc Arcadi Olivera, és una persona, diguem-ne, amb forta presència, ha fet crítiques molt dures sobre la presència d'Indra. No hi és cap representant d'Indra, tampoc hi és Arcadi Oliveres, però és un tema que també preocupa la ciutadania, a veure si els seus diners, que estan a vegades en aquests projectes, poden ser recursos que van a parar a empreses que tenen negocis amb exèrcits, i això és una qüestió ètica que també preocupa la ciutadania. Sí, no, poden respondre ara, com vulguin.
Primer que hauríem de valorar què vol dir que preocupa la ciutadania, no? Vull dir, perquè a vegades hi ha... No, qui més crida és qui té la raó, i a vegades representa...
Bueno, aquesta persona és el Premi Ciutat de Sant Cugat.
Sí, bueno, d'acord, vull dir, però és una persona, eh? Vull dir que no he vist ningú manifestant-se, diguéssim, en aquest sentit, perquè és una empresa, doncs, que això... Però dit això, que evident, tothom té el dret a opinar i a dir el que pensa i això, jo, escolta, internet és una eina que neix, que fabrica, diguéssim, o que la crea l'exèrcit americà. I el crea precisament per tenir unes millors connexions, per poder, diguéssim, tenir, diguéssim, el seu exèrcit està millor comunicat per poder fer les seves operacions de forma més eficient, no? I aquest és l'origen d'internet. Una eina que avui tots utilitzem i que està demostrat que amb un bon ús, serveix per democratitzar països, serveix per ser una font democratitzadora de molts llocs del món, que permet doncs, que la informació que fan els periodistes i que flueix per la xarxa doncs, sí, arribi a tothom. Però és que en diríem molts més d'aquests exemples. Llavors, jo no m'agafaria només a fets concrets com el que Indra, doncs, una de les seves línies de fabricació pot ser que fabrica doncs, armament per l'exèrcit espanyol o per qui sigui, no? Que segurament deu ser així. Però em sembla una mica injust desqualificar un projecte com el projecte Smart City senzillament perquè hi ha hagut una de les empreses, escolti, hi ha moltes empreses que col·laboren amb exèrcits, des de... No vull dir els noms perquè no vull empreses que tenim els seus iogurts a casa nostra a la nevera, per dir alguna cosa, o d'empreses que i ningú es planteja si aquesta empresa també doncs, té línies de col·laboració amb exercis. No? Ara, en canvi, hem de ser crítics amb aquest tema. Vull dir, em sembla una mica exagerat.
Jo una mica reforçar el que diu el Jordi. Al final, si ens posem a mirar tota la tecnologia que tenim al nostre voltant, tota sorgeix, molta d'ella, o gran part de l'àmbit militar, des de la gestió eficient de l'espectre, les xarxes mallades, internet... Hi ha moltes de les tecnologies que estem utilitzant avui en dia de manera quotidiana que venen o surten de l'àmbit militar. Aquí també diu una altra cosa, és bàsicament el que, i aquí hi ha un canvi també en la cultura militar en aquest aspecte, i és que el que es busca sempre és, com més un motor d'innovació, es busca ja d'entrada que qualsevol desenvolupament que es faci a nivell tecnològic tingui un doble ús civil militar, amb el qual al final estem ajudant a desenvolupar tot, no?
Jo que hi ha una cosa que utilitzem cada dia, que és el GPS. El GPS no és un origen militar, és militar 100%, són satèl·lits americans i avui en dia moltes empreses, inclús aquí empreses d'enginyeria, amb 10 treballadors, aprofiten aquestes senyals per convertir en un negoci molt més civil i que no té cap ús militar. El món és, jo crec que pretén, el món és el que és, i no ens regalem margarites pel món, funciona d'altra manera. Llavors, intentar treure-li un profit positiu amb una cosa que és totalment negativa, benvinguda, ojalà poguessin viure sense exèrcits, però el món que tenim no és aquest, llavors millor aprofitar tots aquests serveis per usos precisament que no són guerres.
M'ha quedat clar. De cara als propers anys, quins haurien de ser els principals reptes? On s'ha de focalitzar el projecte de Smart City per obtenir el màxim de resultats el més aviat possible? Hi ha alguns aspectes que encara tremolin d'aquest projecte, que hagin de focalitzar-se per millorar-los i fer que el projecte s'acabi de consolidar?
Jo crec que a nivell... estem parlant de pilots, estem parlant de proves, d'assajos, de saber realment el que volem fer en el futur. El futur interessant serà aconseguir que aquests pilots comencin a implementar-se de forma més massiva a zones més amples de la ciutat, que no només sigui un carrer, sinó que sigui mitja ciutat.
Jo diria, al final, és planificar. O sigui, fins ara s'està planificant l'urbanisme, doncs ara és planificar com volem ser com ciutat d'aquí un temps, no? I aquesta planificació doncs, passa doncs, per voler definir quina és la nostra visió de ciutat d'aquí 5-10 anys i a partir d'aquí doncs, començar a engegar programes, projectes, d'una manera planificada, amb un roadmap doncs, assolible, etc. Doncs per dur a terme doncs, aquest objectiu de ciutat que volem tenir d'aquí 10 anys o d'aquí 5 anys, no? Això és el que fa falta una mica, no? És seure, veure què és el que volem ser i a partir d'aquí doncs, marcar tota una línia de treball fins a arribar a aconseguir aquesta ciutat més amigable, més interactiva amb el ciutadà, que fomenti la participació, que generi riquesa, tot aquest tipus de coses així, no?
En el cas de Sant Cugat, potser sí. Més concret?
A veure, venim d'uns anys on l'urbanisme ha estat determinant, i per tant ho hem vist amb els creixements que han fet les ciutats, i jo crec que ara és el moment, o ha arribat el moment, almenys en el cas de Sant Cugat, que és una ciutat que ja no pot créixer més des d'un punt de vista d'expansió territorial, és el moment de que el que tenim fer-ho més eficient i fer-ho més sostenible. I per tant aquí hi haurà un paper molt important del concepte Smart City, un paper molt important de la tecnologia per fer més eficients tots aquests serveis que hem de prestar en tot aquest territori, i aquesta és la nova era, diguéssim, que engeguem, jo crec que a la majoria de ciutats, però en especial a Sant Cugat.
Tindrem Congrés Smart City Expo l'any vinent a Barcelona?
Tindrem Congrés Smart City Expo el 2012, el tindrem cada any. Creiem, hem aconseguit una fita que és convertir-nos en un referent en Europa i pràcticament ha sigut el més important que s'ha fet al món, tot i que es fan cada poc temps. Hem aconseguit un congrés molt internacional en què tant tenien solucions d'empreses com problemes de ciutats o plantejaments i discussions molt en tots els àmbits del que pot ser Smart City. I evidentment ja estem treballant per l'edició 2012, que encara haurà de ser més internacional i més global.
Sant Cugat hi prendrà part, entenc.
Bueno, no hem pres la decisió encara, però vaja, segurament que sí, sí, sí.
Molt bé. Una cosa, per què no li diem carrer intel·ligent en lloc de Smart City o Smart Street? O... Perquè també és una cosa que a vegades sobta, no? Per què no li diem directament carrer intel·ligent? No sé si és que s'ha pres com a referència el nom anglès perquè és el que es fa servir arreu, però a vegades la gent diu, per què no? Sé que és un aspecte secundari en aquest cas.
Jo poso un exemple, no? És una bona reflexió. De fet, nosaltres en el govern municipal va ser un gran debat, eh? Vam fer un gran debat sobre aquest tema, imagini's. Però bé, també ens trobem que, per exemple, quan tu vas pel carrer trobes una senyal que posa stop, no diu aturis, eh? I ho tenim incorporat de forma normal, eh? Utilitzem iPhones, iPads, internet no deixa de ser una paraula també, o wifi, no?
No és interxarxa.
Wifi, no? L'expressió wifi està molt, molt... Bé, jo crec que es forma part d'una dinàmica en la qual doncs, el món anglosaxó té un pes molt específic en el que és els desenvolupaments tecnològics i per tant doncs incorporem i a més la llengua anglesa té una facilitat per fer en paraules molt curtes poder explicar moltes coses, no? A vegades les llengües llatines són més complexes, diguéssim, són molt riques, però d'utilitzar paraules allarguem molt més les paraules, no? I l'avantatge que té la llengua anglosaxona segurament és que amb una paraula molt curta i precisa defineixes molt bé allò que vols dir, no? I en aquest cas el concepte Smart City és un concepte internacional que doncs s'ha expandit de forma molt, molt important a tot arreu, i quan ens vam plantejar aquí a Sant Cugat doncs com en diríem, doncs bé, vam estar parlant d'això, de ciutat intel·ligent, el carrer intel·ligent, i ja ho utilitzem també, com una segona fórmula, diguéssim, per fer-ho més entenedor, no? Però al final, quan vols sortir a fora i en un món global com el que estem, has d'utilitzar, diguéssim, l'original, l'original és Smart City.
S'utilitza bastant lo de ciutats intel·ligents, el que passa que Smart City en dos paraules ens ha posat una etiqueta que serveix per un tema que és molt complex i que ha sigut difícil d'explicar, també.
Sí, a més, quan comences a posar temes d'energia, que ja comences amb Smart Grid, comences a tenir tota una sèrie de cognoms en aquesta paraula Smart que la fa més gran, no? I és una mica, doncs, el que la tendència et porta, doncs, a posar-li l'etiqueta Smart, amb allò que dius, no?
I també els anglosaxons, vulguem o no, han sigut una mica els pares de la tecnologia moderna, eh? I vulguis o no, doncs, són els que se'ns han avançat a tots i, per tant, són els que quan han de posar noms, doncs, són els primers a posar-los. I a partir d'aquí, doncs, la resta anem una mica remolt, no? Que forma una mica part també de la història del món dels darrers 150 anys, no? On els americans han tingut, doncs, un paper molt, molt destacat en el que ha estat el desenvolupament tecnològic.
Si els resultats del carrer César Martinell són positius, quin seria el proper carrer a Sant Cugat que se sumaria al projecte? Ja ho tenim planificat?
A veure, nosaltres, un cop haguem fet les proves en aquest carrer, la idea seria començar ja a fer un desplegament sostingut a la resta de ciutat sectorialment parlant. O sigui, dir, bueno, ara, si veiem que el tema de l'aparcament doncs, funciona i és útil, doncs, escolta, quan fem la gestió de les zones blaves, doncs ja incorporar-ho dins de tota la ciutat, en tota la gestió de zones blaves, doncs s'incorpori la sensorització i, per tant, el desplegament sigui de forma, evident, prioritzant en aquest cas les zones més cèntriques i en les quals requereixen major rotació, i, per tant, un major control d'aquesta zona, del comportament, diguéssim, que té el ciutadà, perquè és on hi ha més afluència de trànsit, per tant, fer-ho amb criteris intel·ligents, diguéssim, no? El desplegament. Amb el tema de la llum, de la gestió de residus, però és una mica el mateix, anar-ho introduint en els concursos públics, i per tant no faríem concretament, o millor, doncs, un carrer o no, sinó que ja aniríem segurament a grans zones, no? I fer un desplegament integral d'una tecnologia concreta ja de forma més integral en una zona, no? Que no puc dir si el passat d'un carrer serà el carrer tal, no serà així.
Ja ho veurem. Alguna cosa més per tancar? Algun missatge que vulguin llançar? Doncs ho deixarem aquí. Els agraeixo moltíssim al director del Congrés Smart City Expo, Luis Gómez, al responsable del projecte Smart City de la companyia Abertis, Raúl González, i al tinent d'alcalde de Tecnologia, Jordi Puigneró, que hagin vingut aquest matí a explicar-nos, a posar-nos més llum, a traduir-nos aquest concepte Smart City en coses que la ciutadania pugui entendre més clarament. Molt bon dia als tres.
Molt bon dia, gràcies. Bon dia.
Ara arribarà el butlletí i després el magazín Sant Quat a fons. When we'll know and we've too much.